viviu en pau entre vosaltres.
Marc 9:50. Ràdio Estel, estil propi per a molta gent.
Bona tarda i benvinguts una setmana més aquí a Ràdio Estel. Ens diu la contraportada d'un llibre que tinc ara a les meves mans que els adolescents d'avui presenten 5 tipus de conflictes bàsics en l'àmbit familiar: el baix rendiment acadèmic, la manca de participació en el repartiment de les tasques domèstiques, l'exigència d'amplis horaris d'oci i sortides, la negociació relacionada amb els diners i a què es destinen aquests diners, i l'excessiva exposició a formes d'oci paralitzants. Són joves, ens diu el llibre, que reclamen més autonomia subvencionada. Aquest llibre que tinc a les mans es diu Els rebels del benestar i avui tindrem l'ocasió d'entrevistar el seu autor. Òbviament, no tots els adolescents són de manual ni de llibre, però sí que parlarem de més llibres, perquè si demà, diada de Sant Jordi, encara no saben quin llibre comprar, tindrem avui aquí una persona que ens suggerirà llibres d'aquests que ens ajuden a començar de cap i de nou.
De cap i de nou. La vida més enllà de l'obstacle. Un programa patrocinat per Fundació Roca i Pi, dirigit per Oriol Casals.
Doncs avui tenim aquí Jordi Royo i Isaac, que és psicòleg clínic, que treballa essencialment en l'atenció de joves i adolescents i les seves famílies i que ha publicat recentment Els rebels del benestar, claus per a la comunicació amb els nous adolescents. És un llibre de l'editorial Alba. Bona tarda i benvingut, Jordi.
Bona tarda i moltes gràcies per convidar-me.
Ens acompanya també Miquel Àngel Violant, que és llicenciat en periodisme i dret, és professor de comunicació a diferents escoles de negocis i que col·labora amb Ràdio Estel des dels inicis amb l'espai Llibres a l'Abast, en el qual suggereix llibres. Bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda i és un gran plaer estar amb vosaltres avui.
També seran aquí Jordi Casado amb el torn de les paraules. L'equip de La cara oculta de la luna ens portarà L'espai estel·lar. Maria Àngeles Jiménez ens portarà Una cançó amb missatge. Doncs amb tots ells comencem De cap i de nou.
De cap i de nou.
I hem triat tres paraules que en Jordi Casado ens convertirà en preguntes. Quines paraules? Avui hem triat rebel, hem triat benestar i hem triat llibre. Aquest és el seu torn.
El torn de les paraules, amb Jordi Casado.
Bona tarda i benvingut, Jordi.
Bona tarda, Oriol.
No sé si d'adolescent eres molt rebel, tu.
No. Era molt bona persona, com diuen, sí. Crec que sóc més rebel ara.
Doncs a veure què ens dius ara, si tu no ho vas viure amb la pròpia vell, què ens dius de la paraula rebel?
Molt bé. Sembla que ho tenen tot, fins i tot molt més del que els hi fa falta i tot, i això mostren actituds contràries i provocadores. De qui parlem? Sembla que els joves d'avui en dia es queixen, potser com els de totes les èpoques. És fruit d'una etapa de la vida, però de què es queixen? No gaudeixen d'uns privilegis, d'unes comoditats que mai cap generació anterior va disfrutar? O és que estem equivocats i per molt que gaudeixen d'equipaments, materials moderns, tecnologia ultramoderna, recursos i oportunitats, els hi manca alguna cosa que els fa rebel·lar-se contra la família o el sistema? És una actitud la rebel·lia o és una conseqüència? Quan aparentment no hi ha un motiu per a rebel·lar-se, contra què es rebel·len els joves d'avui?
Contra què es rebel·len els joves d'avui? Aquesta és la primera pregunta que deixem a l'aire i que, recapitulant al final del programa, veurem què n'han dit els nostres convidats. Parlem de benestar, també.
O sigui, estar bé, gaudir, disfrutar, què hi ha de cert en aquest concepte? Les opcions que tenim a l'abast en la majoria dels casos ens proporcionen felicitat i l'absència de dificultats? Tenir, comprar, fer-ne un ús, són verbs que retornen benestar o tanmateix proporcionen un buit interior. Què podem valorar en la societat i els entorns d'avui en dia com elements que ens proporcionin una felicitat latent i accessible? L'era del benestar ha estat estudiada des de moltes perspectives, però els joves assoleixen alegries i realitzacions personals a través dels objectes, dels èxits, del consumisme o aquest camí no porta enlloc? Facilita la societat del benestar un veritable estar bé o no és més que una trampa implícita per consumir i tenir?
Facilita la societat del benestar un veritable estar bé o no és més que una trampa implícita per consumir i tenir? Potser observant els adolescents d'avui en dia podem veure i podem veure reflectida aquesta societat del benestar que per algunes coses potser funciona molt bé, però podem veure també l'altra cara. I la tercera paraula, i allò la vigília de Sant Jordi no podia ser que altra que llibre.
És evident, els joves es reuneixen al carrer, es comuniquen pels xats, utilitzen d'una manera sensacional les noves tecnologies i semblen encantats quan la llum vermella del televisor es transforma en un verb que dona pas a l'entreteniment. Però, i els fulls de paper, ordenat i amb rigor dels llibres, quin paper tenen pels joves? Troben passió en la lectura dels llibres o resulta una obligació que els imposen des de les escoles o universitats? Què podem esperar dels llibres? Històries, trobades, reflexions o un munt de lletres i paràgrafs que no acabem de trobar-li sentit? Tant de bo us arribi avui, prèvia de la Diada de Sant Jordi, un desig intern per apropar-vos a la lectura, a les lletres, a les històries repletes de missatge i encant que demà poblaran els carrers de Catalunya. Perquè diuen que qui canta, els seus mals espanta. I qui llegeix, què?
Doncs això és el que volem acabar una mica la frase. Qui canta els seus mals espanta. Qui llegeix, doncs segur que algunes coses de les que avui ens diran els nostres convidats podran completar aquesta frase que en Jordi anirà
recollint
al llarg del nostre programa.
Molt bé.
Gràcies, Jordi,
ens
retrobem al final del programa.
Perfecte.
De cap i de nou.
Doncs parlem d'aquest llibre que us comentàvem al començament del programa, Els rebels del benestar. Jordi, després de molts anys d'atendre molts nois i noies i moltes famílies, quina ha estat la motivació per plasmar en un llibre aquesta experiència?
En primer lloc, gràcies, reitero l'agraïment i també la magnífica exposició que el Jordi ha fet d'aquestes tres paraules, rebels, benestar i llibre. Fes una primera pregunta, no? I és de què rebelen els adolescents, no? Aquesta és la primera pregunta. Perdoneu la gosadia d'atrevir-me a contestar-la. Rebelen de luxe. És a dir, rebelen de que en tenen, però que molt lluny més del que tenen. I aquesta és una mica la paradoxa. Permeteu-me que us expliqui una miqueta el perquè d'aquest títol. Això ve d'uns nois i noies que estaven ingressats ara fa 7 o 8 anys en un dels recursos assistencials de què disposem des de Amalgama i des de la Fundació Portal. I aleshores vam estar fent un treball precisament sobre la rebel·lió. I vam estar fent un treball doncs, del que definíem els rebels amb causa. I per tant doncs, vam trobar rebels amb causa, sortosament, arreu. Doncs vam parlar de Jesucrist, vam parlar de Gandhi, vam parlar de Martin Luther King, vam parlar de Madame Curie, vam parlar d'Einstein, és a dir, en totes les branques teníem rebels en causa i dèiem com que gràcies als rebels en causa, que potser no són gaire compresos en el seu moment contemporani, però la societat va avançant. Vam parlar després dels rebels sense causa, que era aquells que es van posar de moda en els moviments pre-hippie Vinnie Berkley dels pre-maig 68, que era una miqueta tot James Dean i tot aquella corrent que hi havia en aquells moments, que en el fons semblava que era aparentment sense causa, però que hi havia més causa del que semblava. I treballant sobre això, els nanos van treure una idea i dir, nosaltres som rebels a l'absurd. Rebels a l'absurd ens referim a que aquesta societat no ens agrada, però ells també.
Déu-n'hi-do.
I aquesta idea ens va portar una mica a evolucionar el mot dels rebels del benestar. En què són? pretenem sostenir una hipòtesi, i és que estem davant d'uns nous adolescents que, com tu deies, Oriol, inicialment en la teva presentació, els adolescents es caracteritzen per la rebel·lió. Certament, Ciceró, un segle abans de Jesucrist, ja els definia com uns éssers contestaires, malcarats, més aviat conflictius. Per tant, això no ha pas de canviar. És a dir, si parlem de la transformació de l'adolescència des d'un punt de vista biopsicosocial i, per tant, de l'impacte hormonal i de la impulsivitat, això deu ser un natural a totes les èpoques d'adolescents. Quan sostenim que són nous, no són per factors endògens, sinó per factors exògens, perquè són els primers que han nascut en una societat globalitzada. Són tècnicament els fills d'internet. Són els nous ciutadans d'una nació digital. Són els fills d'un món globalitzat que ara té unes altres normes i que funciona d'una altra manera. Evidentment, estem parlant, òbviament, dels adolescents de les societats del benestar. Mm-hmm. Perquè si parlem dels adolescents del tercer món o dels adolescents de la guerra de posteriors a la guerra civil, parlaríem d'una altra
situació. És una altra situació, òbviament.
Per tant, esclar, estem parlant d'uns nois i noies, fixeu-vos-hi, que en aquest món globalitzat, sempre que parlem de l'adolescència ho fem des d'un punt de vista molt biològic o psicològic o fins i tot social, i molt poc des d'un punt de vista econòmic. Estem parlant d'uns adolescents que han nascut en un món on teòricament tot és ràpid i tot es pot comprar. I això els ha donat una percepció diferent de les coses. I el llibre, humilment, el que intenta és reflexionar sobre això. Estem parlant d'uns adolescents que han nascut en un món on hi ha hagut quatre estructures que han generat valors tradicionalment, que són la família, l'escola, la religió i la política, i que totes quatre estructures semblen en crisi tant en si mateixes com sobretot entre elles. I per tant estem parlant d'uns nanos que potser estan reflectint d'una forma o altra aquesta idea, no? aquesta situació o aquesta vivència, i que per tant molts d'ells s'expressaran potser per mitjà de comportaments de risc, no? Com els que abans comentàvem, per exemple, doncs, les drogues, els trastorns d'alimentació, comportaments sexuals a risc, internet, joc, compres compulsives, violència. Molt interessant el tema de la violència, perquè fixeu-vos que quan parlàvem del llibre intentem d'apuntar o de reflexionar amb la violència aplicada en quatre àmbits, no? La violència familiar, la violència escolar, la violència en xarxa i aquesta violència de carrer, no? La violència familiar ens concretem només en una, que és fills que maltracten pares. Sabeu que en els primers 6 mesos del 2008 es van triplicar les denúncies en relació al 2009 de pares que eren maltractats pels seus fills?
Pares de quina edat?
Pares de nanos adolescents, entre 14 i 19 anys, perquè sabeu què passa, que el tema de l'adolescència també hauríem de veure quan comença i quan acaba. En el sentit que en les societats del benestar cada comença abans i cada cop acaba després. Jo també m'atreveixo una mica amb un to una mica provocador, si em permeteu, a dir que l'adolescència a la nostra societat comença exactament el primer dia de primer d'ESO, als 12 anys. Per què dic això? Perquè és el dia que els autocars a l'escola ja no hi aniran, que molts pares i mares hauran donat la clau, apareix un nou fenomen, que és els nens de la clau, i que són aquests nens que quan arribaran a casa molts d'ells no hi trobaran ningú, i per tant berenaran el que voldran, xatejaran el que voldran i miraran la televisió que voldran. I com que els pares se senten insegurs perquè els veuen finalment massa petits, doncs esclar, no els hi poden comprar un gos pigall, els hi compren un telèfon mòbil, que és l'artífex de la seguretat postmoderna de la societat del benestar, no? I per tant els pares, doncs esclar, aquest nano que als 12 anys li has donat la clau, el mòbil i l'euro, si aquest nano
està molt bé aquesta comparació,
si aquest nano als 13 o als 14 n'ha fet un bon ús, perfecte, que has anticipat l'essència, i als 15 no, que seran molts, com tiraràs enrere? Aleshores, és clar, el que passa en la nostra societat és que els nens els hem segrestat la pubertat. I per tant els hem col·locat a 12 anys a una situació d'adolescència i per tant de mimetisme amb els nanos que estan acabant l'ESO, que estan fent batxiller, que no els hi toca. Per tant, aquests nanos s'anticiparan no només amb el mòbil, probablement amb un determinat tipus de vestuari, amb determinades necessitats, tipus piercing, tipus tatuatges, tipus no sé què, no sé, no sé. Anticiparem aquesta adolescència. Quan s'acaba l'adolescència? Tenint en compte que el 35% de la gent de 30 anys avui a Catalunya viu a casa dels pares, doncs home, s'acaba tard. I em direu, home, no tota la gent de 30 anys és adolescent. No, però sí que reconeixerem que moltes persones de 30 anys viuen a casa dels pares com adolescents malcriats. Perquè fixeu-vos que una cosa que va passant durant aquests anys és un nou fenomen que es coneix com l'habitació en xarxa. més aviat l'habitació tecnificada, per entendre'ns, que és aquest espai, aquest microapartament dins la casa dels pares, que no només hi ha televisió i no només hi ha música, sinó que també hi ha doncs internet i també hi ha molts ells microones i nevera, i per tant es va produint un fenomen curiós que és paradoxal, que és que des d'aquesta habitació aquests nois i noies cada vegada estan més propers a lo llunyà, perquè estan xatejant amb un rus, amb un americà o un japonès, i cada vegada estan més llunyans a lo proper, que són els seus pares que els tenen al menjador a casa i que per sempre a feines els diu bon dia.
Seguidament entrarem una mica més en els continguts del llibre, però a mi m'agradaria, Jordi, que ens parlessis també una mica d'aquesta fundació portal a la qual ha cedit els drets d'autor del llibre. A què es dedica?
Mira, és una fundació essencialment de pares i mares, molt humil i que en aquest sentit, humil parlo econòmicament, no pas de riquesa humana, que com podeu pensar, sobretotament en aquests espais més solidaris n'hi ha molta. Són pares i mares que tenen fills amb patologia dual. Patologia dual vol dir nois i noies que simultàniament que fan un consum de drogues que pot o no ser addictiu, simultàniament hi apareix un trastorn psiquiàtric. Aleshores, aquests nanos doncs tenen dificultats. Per què? Perquè, veureu, són molts d'ells, els típics nois i noies, que a l'escola hi van malament. No només hi van malament ells, sinó que teòricament se'ls hi penja la llufa de ser els responsables de fer anar malament els altres. I aleshores fixeu-vos que també en aquest sentit és una cosa, si em permeteu, molt interessant. No? En aquests moments tenim un debat molt obert a Catalunya respecte al tema de l'escola i respecte al tema de si els nois i noies que venen estrangers, de la nova ciutadania, les persones amigues, són o no els causants de la lentitud o de l'informe PISA. Mireu, aquest és un debat molt interessant, però permeteu-me que ho puguem veure des d'un altre punt de vista. Fa 6 anys es van escolaritzar 19.000 nois i noies provenients de països estrangers. Aquest últim curs s'han escolaritzat 150.000. És el 13,5% de la població escolaritzada. I jo crec que això s'està fent molt bé. Tant la Generalitat com els ajuntaments com les escoles hi fan un gran esforç. Ho fan molt bé. Però en totes les escoles hi ha aquells nois i noies precisament que els hi costa seguir. Que a més els pares pressionen perquè aquells nanos són, entre cometes, els responsables de l'entitud de l'escola i no sé què. Aquests nois i noies que de vegades el mestre o el director quan veu els pares diu no, si volgués, però és que no vol. Bé, i com es motiva? Qui no està motivat? Perquè no posem noms i cognoms. Aquests nois són nois amb problemes de trastorns d'aprenentatge i amb problemes de trastorns conductuals. Són nois i noies, potser alguns d'ells afectats per trastorns en dèficit d'atenció, hiperactivitat o sense, trastorns límits de personalitat, trastorns oposicionistes, seran alguns d'ells, per exemple, persones amb trastorns d'aprenentatge, dislexies, disgràfies, discalcúlies. És a dir, són nois i noies que potser són més que aquest tant per cent de nois i noies immigrats que hem pogut escolaritzar com a proporció i que, en canvi, no els estem donant, des del meu punt de vista, modestament, l'atenció que necessiten. I que una gran part d'aquest fracàs escolar va per aquí. Jo crec que aquesta fundació que intenta és treballar amb aquests nanos que molts d'ells, precisament per les seves característiques, desenvoluparan alguns dels comportaments de risc que abans dèiem, en aquest cas, per exemple, drogues. I que molts d'ells, potser per predisposicions genètiques o bé per inducció d'aquests consums de toxicològics, et poden evolucionar cap a un trastorn mental. I, per tant, aquesta fundació treballa en aquest àmbit i és un àmbit bastant nou, també, perquè que jo conegui, en tot l'estat espanyol, és la primera fundació en aquestes característiques.
Sí, realment en aquest programa em tocaren diverses situacions a temes d'aquest tipus i no tenim coneixement de cap altra fundació que treballi amb aquest, justament amb aquest
Aquesta fundació va néixer molt lligada a Amalgama, que és un centre d'atenció biopsicosocial per al jove i adolescent, i a partir d'aquí doncs treballem conjuntament molt colze a colze, perquè fixeu-vos que a l'estat espanyol doncs hi han entitats de persones que ajuden, estan a l'entorn de la solidaritat amb el tema de les drogues, i també entitats a l'entorn de la salut mental, però no que uneixi aquestes dues vies, que és el cas que els hi passa, per exemple, doncs a molts nanos que potser comencen un consum de cannabis, de porros, és a dir, haixix o marihuana, i el que experimentaran a cap d'un temps potser és desmotivació, apatia, mandra, irritabilitat, canvis en el ritme de la son, canvis en el nivell de patència, vull dir, de l'eficàcia de les tasques concretes. Nanos que potser evolucionen molt d'ells cap a una situació predepressiva, no? i que, per tant, fixa't, dius, home, tècnicament potser no són addictes al cannabis, potser no fumen cada dia, però amb la quantitat que fumen és suficient com perquè aparegui aquesta sintomatologia. Per tant, no penseu ara que quan parlem de patologia dual estem parlant de grans esquizofrènies en grans comportaments de consum d'heroïna. No. També pot ser perfectament un noi o una noia que amb un consum de cannabis que no pot no ser addictiu i amb una sintomatologia que pot ser reversible, però que, juntat això, aquell nano se't pari i et faci un fracàs escolar. I, per tant, la seva vida t'ha generat molt condicionada a partir d'això. No
hem de mirar lluny, no hem de mirar lluny i pensar en els estereotips més grans i més llunyans, no? Si no,
hem de pensar en els propers.
Exacte. I parlem també de coses properes, si és que demà tenim el dia de Sant Jordi, i avui el Miquel Àngel Violant ens acompanya. I jo, primerament, Miquel Àngel, a part d'agrair-te que hagis vingut en una altra hora i en un altre dia dels que normalment fas presència a Ràdio Estel, quants anys fa que estàs fent l'espai Llibres a l'Abast a Ràdio Estel?
Quants anys fa que existeix l'emissora?
No ho sé, jo no hi era.
Una mica més de 15. Jo 15, estic des 15. De les Beceroles, no des del primer dia, però va ser des del segon o del tercer mes, etapa Santi Ramentol com a director. Estudis a la Diagonal de Barcelona, no pas en aquest magnífic lloc de Sants, on som des de fa un grapat d'anys. Soc des de les Beceroles de l'emissora, des del bon començament.
Quants llibres hauràs suggerit en tots aquests anys?
Un càlcul ràpid em dona una xifra rodona d'un miler de llibres, dels quals no tots he llegit fil per randa, però també he de dir que uns quants me'ls he llegit diverses vegades.
El Toni, el nostre tècnic, ens està fent aquí uns senyals que diu que més de mil, que són molts, molts i molts.
Potser 1.200, però és una xifra d'aquest tipus, en qualsevol cas.
Déu-n'hi-do. Doncs escolta, avui te'n demanem una xifra una mica més petita, però sí que ens agradarà que ens puguis suggerir alguns llibres una mica en la línia dels temes que tractem en aquí el programa. Això és el que t'hem demanat i tu ens vens aquí, ja veig, amb una llista llarga. No sé fins on t'arribarem, però sí que et convidem a triar alguns llibres que per als oients del nostre programa puguin ser atractius o puguin animar-los a demà a fer Sant Jordi amb algun d'aquests llibres.
I tant que sí. De tota manera, el llibre en què estic pensant ara ve derivat de les explicacions d'en Jordi Rollo. És un llibre que no s'ha publicat encara aquí, per tant en faré un esment molt ràpid, no s'hi pot comprar. El llibre, best-seller als Estats Units, es titula Work Hard but Be Nice, és a dir, treballa dur però amb simpatia, amb valors humans. És un llibre que el mateix Bill Gates ha recomanat a totes les escoles americanes i és una nova manera d'afrontar el repte educatiu. No és únicament aquest país el que té pendent una sèrie de canvis educatius. Tots els països del món s'han de fer una perestroika, una reconstrucció del seu sistema. Aquest llibre ho aborda des d'una perspectiva que és francament interessant. Però no m'hi allargo perquè és un llibre que demà no el tindrem a l'abast, encara no està traduït. Aniré a llibres que sí que ho estan i que reflecteixin valors humans. Per exemple, jo ahir al vespre, i suposo que moltes persones van veure una escena molt violenta, un partit de futbol, el partit del Real Madrid, que jugava contra el Getafe, el simpàtic equip de la mateixa capital. El meu avi, per cert, era de Getafe, va néixer allà, era militar. Doncs bé, hi va haver una escena molt violenta. Doncs penseu que al futbol també hi ha valors humans. I m'agradaria dir-vos que en matèria de futbol i d'esports hi ha un llibre de valors humans que està venent molt i que és el llibre El Factor Humà. El Factor Humà és un llibre que ha fet un periodista britànic però que està afincat a Catalunya, es diu John Carlin, parla castellà i crec que també parla el català, entrevistable, i parla de com Nelson Mandela va aglutinar blancs i no blancs del seu país a través de l'esport nacional blanc, que era el rugby, i que va interessar de mica en mica també a la majoria negra. A través de l'esport s'hi va arribar una selecció nacional i d'aquesta manera blancs i negres van acabar de solventar les seves diferències culturals, tot a través d'aquesta iniciativa de tipus cultural del gran líder Nelson Mandela, publicat per Editorial Losada. Com dic, a Llibres a l'Abast, sempre acabo així les ressenyes. I si voleu un segon llibre, també de l'esport, i si us sembla, acabo aquest primer bloc d'intervenció, esmentaria Ferran Soriano, exvicepresident del Futbol Club Barcelona, ha tret el llibre en català i en castellà, La pilota no entra per atzar. Ell vol demostrar, o si més no, donar arguments que, treballant-hi amb seriositat, fins i tot el món del futbol, que sembla dominat per l'atzar, es pot, no 100%, però pots crear
les bases de l'èxit per tenir fortuna. I amb això, els valors que ell demana són valors molt bàsics, que són disciplina, minuciositat, sèrie a sobre, no afluixar, reganyar quan toca, que no tot és bon rotllo, de vegades les coses s'han de dir encara que no agradin, però això sí, des de la màxima honestedat personal. Honestedat personal, crec que són valors que encarna l'actual entrenador del Futbol Club Barcelona, Pep Guardiola. M'estalvio parlar de més, potser després en podem parlar.
Molt bé, doncs apuntem aquestes ressenyes que ens estaves donant i encara anem a algunes recomanacions més de llibres, perquè els usuaris de salut mental del Centre de Rehabilitació Sant Andreu de Barcelona, des del seu programa de Radio Trinitat Vella, ens volen també avui remarcar alguns llibres.
Espai Estel·lar.
Hola, bona tarda. Aquí estem, com cada dimecres, col·laborant en Radio Estel des de l'Espai Estel·lar de la Cara Oculta de la Luna. I avui, doncs, com que demà és Sant Jordi, ens heu demanat, i nosaltres estem encantats de col·laborar i de fer posar doncs, el nostre granet de sorra amb el dia tan important que és Sant Jordi demà. Aleshores, aquí estem doncs, amb l'equip que fa possible doncs, el programa de ràdio i ens faran una recomanació d'un llibre per cap. Comencem doncs, amb Neus. Hola, Neus.
Hola, buenas. Yo os voy a recomendar un libro que se titula El niño con el pijama de rayas, del escritor John Boyne. Este se trata de una historia del campo de Auschwitz, de una familia alemana. Y no os digo más porque si no...
Nos explicarás aún el final, ¿no? Ah. Y hay que tener un poco de misterio, ¿no?
Sí.
Pedro.
Hola, queridos carunáticos. Os recomiendo un libro que es Los renglones torcidos de Dios, que es de Torcuato Bruca de Tena, y trata sobre una mujer que no saben si está loca o es que es muy inteligente. Está en un psiquiátrico y no... Y ahí os dejo.
Alex.
Hola. El libro que más me ha gustado es El príncipe de las mareas, de Pat Conroy. Trata de la historia de una familia humilde que vive en una isla en el sur de Estados Unidos. Trata de los traumas que sufre una familia debido a los malos tratos del padre, además de la situación conflictiva que marca a los niños. Aunque pasa mucho tiempo desde lo ocurrido, sigue con ese estigma.
Marc.
Jo no sóc molt de llegir llibres, però recomano pels nens petits els llibres del Tintín, que són moltes aventures per diversos llocs del món i d'estar molt bé.
I per últim, Ofèlia.
A mi m'ha agradat molt un llibre que es diu La passió segons Rellevivient, de Mercè Marçal, perquè és un llibre que parla d'aquesta escriptora de la René Vivient, però també parla de l'època moderna. O sigui, va fent salts entre l'època de la René Vivient i els seus escrits i poesia i l'època moderna, una protagonista que inventa Mercè Marçal.
Doncs acomiadem ara aquest espai i sobretot animem a que tots els oients, tant de la Ràdio Trinitat Vella com de Ràdio Estel, doncs s'animin, surtin al carrer i no només comprin els llibres, sinó que també els llegeixin. Fins la setmana que ve.
De cap i de nou, la vida més enllà de l'obstacle. Cada dimecres a les 7 a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Comentàvem ara a micro tancat el Jordi, que un d'aquests llibres que ens recomanava el Miquel Àngel, El foc humà, que l'havies trobat molt interessant.
Sí, 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 perquè em sembla d'una gran grandesa optar pel camí de la pau. I aleshores el que Nelson Mandela és capaç de fer a Sud-àfrica anant a l'estadi de rugby i precisament, com ara diuen el Miquel Àngel, sent capaç d'estendre la mà a la gent que l'havia empresonat durant tant de temps, doncs home, penses que tant de bo a tots els llocs on hi ha conflictes armats en el món, estic pensant ara per exemple en Palestina i Israel, però també podríem pensar doncs en l'estat espanyol i el que està passant a Euskadi, en relació a Euskadi, que en comptes d'optar per el camí de la violència i per el camí de la mort, doncs poguéssim optar pel camí de la generositat, pel camí del perdó, no? Pel camí de la pau.
Diuen que la diferència entre un home, una dona, una persona de govern, un cap de govern i un home d'estat, estat, és que el primer pensa en les pròximes eleccions, 4-5 anys vista, el cap d'estat pensa en la pròxima generació.
Sí, sí, sí.
doncs, parlant d'aquesta generació que ja està aquí, que estàvem, de la qual estàvem parlant abans, i ens has exposat alguns dels perills, dels factors de risc d'aquests nous adolescents. Fullejant el llibre, vaig veure doncs, que hi havia tot aquest tema doncs, de les drogues, òbviament, que sempre doncs, és realment preocupant en aquesta edat, no? en aquest moment de canvi. Parles també dels trastorns de l'alimentació, anorexia, bulímia, i parles d'un, la vigorèxia, sí, que no se'n sent tant a parlar, però que cada vegada més també l'hauríem de tenir present.
És que saps per què passa, Oriol? Perquè tècnicament la vigorèxia no es posa en el que seria l'apartat dels trastorns de comportament alimentari, encara que hi té moltíssima relació, perquè la comparança o la manera d'entendre la vigorèxia, per exemple, doncs quina seria la idea clau de l'anorèxia, d'una noia anorèxica, que esdevé esclava de la bàscula i del mirall. I el noi vigorèxic també, però si la noia anorèxica no es veu mai prou prima, prou esvelta, sempre es veu massa obesa, el noi vigorèxic no es veu mai prou musculat, tot i que faci hores i hores de peses i de gimnàs cada dia. I per què també de la bàscula? Perquè si la noia anorèxica sempre intenta veure si ha aconseguit aprimar-se 100 grams més, el vigorèxic sempre intenta veure si ha pogut aconseguir més massa muscular. Per tant, ambdós esdevenen esclaus de la bàscula i del mirall. Si l'anorèxia i la bulímia afecta essencialment a les noies, la vigorèxia afecta essencialment als nois. Però atenció, que aquests nois que es maten als gimnasos amb l'objectiu de muscular-se i que no es veuen mai prou bé, a la nit quan sortiran faran com els nois de les seves generacions i per tant també consumiran les drogues que es troben al carrer. A més d'altres inherents, com per exemple pot ser tot el tema dels anabolitzants, que és tot l'objectiu d'aconseguir doncs, que la musculatura doncs, es desenvolupi el màxim possible, etc. Jo crec que en parlem poc i que en aquests moments hauríem de parlar més per una raó, perquè el que tenen en comú les noies anorèxiques, bulímiques, els nois vigorèxics, però em sembla que en comú en la societat general, és que en aquests moments s'està generant una nova cultura que se'n diu l'ortorèxia, que és aquesta cultura del menjar teòricament sa, que això del menjar sa no és altra cosa que menjar amb poques calories, i que com a conseqüència acaba donant una idea que és que no és necessari tenir un cos sa, és necessari tenir un cos perfecte. I per tant aquest tipus de, diguem-ne, de màxima que s'ha imposat subtilment a la nostra societat ens porta a situacions ben curioses, com per exemple un munt de mares que es volen posar els mateixos pantalons que les seves filles de 16 anys o 17 anys. I és clar,
no toca.
El tema no és si queben o no hi queben, el tema és que no toca.
I per tant, jo volia preguntar també, internet i compres compulsives, sí, serien dos perills nous en referència a altres generacions potser, i també que moltes vegades a pares i educadors se'ls escapen perquè no coneixen la branca d'internet, la xarxa, com funciona per dintre, no coneixen les eines fins al punt que l'utilitzen els adolescents.
És que internet, joc i compres compulsives, que hem posat una mica tot en un paquet, té molt d'interès, perquè sap què passa? Que internet, és clar, és una eina que ens permet fer moltes coses positives. Lògicament ens permet informar-nos, ens permet relacionar-nos, comprar, vendre, però també des de la xarxa, com hem pogut veure, es pot enganyar, es pot aterrir. Per tant, ja tenim l'eina, i des d'un punt de vista instrumental o metodològic ja sabem com funciona, però des d'un punt de vista ètic, qui es preocupa d'explicar-nos com funciona aquesta eina? Jo us puc dir que les dades que tenim fins ara ens fan pensar que, certament, els alumnes de primària, quan utilitzen internet, el seu objectiu essencial és la recerca de la informació. Per als d'ESO, el seu objectiu essencial ja és el xateig. I els de batxillerat, el seu objectiu essencial és l'evasió, en el sentit de buscar aquelles productes, aquella informació, d'allò que és estètic, d'allò que és a moda en aquells moments. No? Per tant, la idea de dir... és necessari que a totes les cases hi hagi internet perquè si no els nens pobrets no acabaran l'escola. Exactament això seria molt matitzable. Però atenció, no és que jo estigui fent aquí una demonització d'internet. Estic fent una reflexió o una proposta que és necessari que hi hagi internet a totes les habitacions de totes les cases. No és una eina innocua. No estaria millor que tinguéssim un ordinador en un espai més de pas com podria ser el menjador de casa i que poguéssim veure els nostres fills amb qui xateja o no que xateja, o no, en tot cas, quan juguen, amb què juguen i amb qui juguen, un tant per cent molt elevat dels jocs que juguen aquests nanos. Són jocs molt i molt violents, molt i molt violents, i que un tant per cent de pàgines web que visiten, les que més visiten, són de continguts racistes o xenofòbics i òbviament també els pornogràfics. Per tant, és necessari que, en nom d'una privacitat que no acabo d'entendre, el pare o la mare no pugui seure al costat del seu fill que està en l'adolescència tan prompta, com us deia, de 12, 13, 14, 15 anys, i no està al seu costat per veure doncs a què juguem o què no juguem o què fem. Clar, és un tema molt a reflexionar. Jo us puc dir que sovint tenim, cada vegada més sovint, tenim pares, sobretot mares, que ens diuen que han hagut de desendollar la llum de casa per desendollar els fills de la pantalla. I que quan escoltes aquests pares i tanques els ulls, no saps si t'estan parlant d'un nano que té problemes de drogues, o bé d'una noia que té un problema de sedentarització, o bé si és un noi que té problemes d'addicció en el joc, perquè t'estan explicant les mateixes coses. Per tant, ha canviat l'objecte, però no pas el comportament i la resposta del nano i dels pares. Per tant, no és una eina inocua. Jo crec que hi hauríem d'estar molt al cas, no?
I hauríem potser els educadors i pares de conèixer més també l'eina?
És que, esclar, pels educadors i pels pares és molt i molt desconeguda, començant perquè el propi llenguatge amb argot que es fa servir doncs ja no se segueix. Quan ens parlàvem de la violència, i us deia que hi havia la violència, òbviament, de la de maltracte familiar, de maltracte de fills a pares, la de l'escola, alumnes maltractant altres alumnes, hi ha una violència en xarxa, que és aquesta moda que s'ha posat últimament de gravar a través del mòbil situacions, escenes, escenes violentes, moltes vegades provocades, i aleshores penjar-les al YouTube. I de vegades, atenció, que surten vídeos realment terribles. Us podria parlar ara d'un maltracte d'un nen amb síndrome de Down, que li, els altres companys li tiren tomàquets, l'escarneixen, li fan totes les maldats possibles. El van penjar al YouTube i va sortir el 26 més divertit entre 150 vídeos penjats. Per tant, aquí hi ha dues accions que estigues per donar casa.
Jo formularia la qüestió així: és internet la via de treball, de lleure i de formació inevitable pels pròxims temps? Resposta clara: sí. Ergo, crear una educació mediàtica i tecnològica és una assignatura perentòria i urgent. Igualment que els nens, no, en teoria no se'ls hi pot servir cervesa si no tenen una determinada edat, o quan es podia fumar a llocs públics no podien fumar-hi, possiblement haurem d'arribar a l'etapa de la restricció, perquè si la persona no està formada per assumir les moltes coses que té la xarxa, estem fent malbé la persona, estem fent malbé l'adolescent o el preadolescent. Recordo ara un llibre que no recomanaré, però que en el seu moment va ser una fita, Neil Postman, La mort de la innocència. Ja amb els mitjans massius, els adolescents o preadolescents va perdre en aquella etapa d'infantesa que tots havíem tingut a la història de la humanitat. Ara amb internet això encara s'accelera més. El tempo dels joves és que no cremen les etapes seqüencialment, i això no pot formar persones sòlides. Quan el tema de la gent gran, clar que hi hem d'entrar en internet, encara que sigui per controlar dintre del que sigui controlable. El problema, especialment en el camp de la pedagogia, camp en el qual jo em guanyo la vida, és que per molt que jo avanci, la tecnologia avança més que jo i ells l'aprenen abans que jo. És una cursa que jo sempre perdré.
Sempre.
I tenen aleshores l'autoritat tecnològica que a mi em manca.
Unir-se a l'enemic una mica, no? Però vaja, reprenem el fil dels llibres. Els llibres segurament també no són tots innocus, però hi ha un esforç més gran, que és el de llegir-los, no? I per tant, això fa també que potser a l'hora de seleccionar-los doncs també haguem de fer-ho amb molta cura. Per tant, un altre que tu ens recomanaries?
Llegir-los i donar-nos temps, no és pas instantani, i de vegades fer un petit esforç. Per això el llibre és més que mai recomanable. Tornant-hi a les recomanacions i agafant el fil d'en Pep Guardiola, que és una paraula que va surar per l'ambient, hi ha una biografia que ha sortit d'en Pep Guardiola, amenaça, entre cometes, en convertir-se en l'home més estimat d'aquest principat i més enllà. Hi ha una biografia escrita per l'escriptor Jaume Cullell, el llibre es titula Ras i curt, Pep Guardiola, hi posa uns subtítols sobre des de Santpedor al Barça triomfant o una cosa d'aquest tipus, però l'interès del llibre és que parla de la seva biografia, de com es va forjar el seu caràcter, i les coses que veiem ara veiem que tenen uns antecedents. Per exemple, per posar-hi una anècdota,
tots els seus entrenadors, és a dir, els seus profes, expliquen que era el típic futbolista, alumne, que acabat l'entrenament s'hi quedava per demanar al professor que li expliqués què tal havia fet la feina i si podia estar hores. Tenia tanta passió pel que feia que excel·lia per habilitats que ja tenia innates, però també per la gran dedicació. En aquest sentit, m'agrada molt recordar aquella frase de Steve Jobs, l'inventor d'Apple, que diu a la gent que l'escolta, un cop ell ja ha triomfat, "Love what you do, do what you love." És a dir, estima allò que fas i fes allò que estimes. És un llibre que també recomano, va més enllà del futbol.
Torna el nom? Torna...
Pep Guardiola, a seques, i l'autor en Jaume Cullell.
I em sembla que sí, a tu t'agrada molt tot el tema del futbol i ens ho estàs fent arribar, una mica també amb la satisfacció que parles d'aquest tema, i em sembla que jo no sé si es podria anunciar que tu estàs fent un llibre que va una mica en aquesta línia.
Va sobre Pep Guardiola, però des del punt de vista del lideratge, tècniques de lideratge i de comunicació d'aquest senyor, que les aplica al futbol, però que es poden extrapolar a altres organitzacions, com és la cultura del petit detall, la cultura de no creure't el triomf, de baixar el triomfalisme, que és un mal. L'èxit moltes vegades és la causa de moltes derrotes. Això podria passar. Ell intenta que no sigui així. El respecte al contrincant, intentar sempre veure la part bona del contrincant, fer-se estimar. És un senyor admirat. L'altre dia sortia un jugador del Real Madrid parlant bé de Guardiola, subliminalment dient: "Fitxa en Pep, soc del Madrid, però voldria treballar amb tu." Jo penso que això dona molt de prestigi. Guanyar no és només vèncer, és convèncer. El meu llibre va sobre les seves habilitats de lideratge i és una barreja entre esport i management. Un híbrid que pot resultar llegible.
Està bé que un jugador de futbol i ara entrenador de futbol, que normalment són doncs personatges molt admirats pels adolescents i pels joves, pugui transmetre uns valors d'aquest tarannà, no? També això és una cosa que rarament es veu, bueno, rarament, o es veu menys a vegades del que caldria en el món de l'esport d'èlit, no?
I per cert, Pep és un gran lector de llibres.
I de poesia, oi?
Dintre dels llibres, l'art poesia, el famós Martí Pol, exacte, però també altres autors, és un lector amatent de mena i de tota la vida.
Un llibre que no sigui d'àmbit de futbol, pels que no els agrada l'àmbit de futbol?
Sospito que entre l'audiència hi ha gent que li agrada l'espiritualitat en aquesta emissora.
Probablement, jo crec que sí. A més, també és un altre tema dels que moltes vegades hem abordat des d'aquest programa.
Em fa impressió.
Doncs vinga, un llibre per la salut espiritual.
Sí, i és un
llibre... Que també ens cal.
És un llibre formidable. L'autor és Yogananda. És un mestre indi, ja mort. Va morir a meitats del segle XX. Hi ha molts gurús, hi ha molts mestres a l'Índia, però aquest és un mestre de mestres. I el llibre en concret que jo li conec és, no està traduït que jo sàpiga al català, El viaje a la iluminación. I diu coses tan magnífiques com que ningú és més llest, més astut, que el seu propi destí. Volem dir que tu pensa el que vulguis, que les coses que han de succeir succeiran, no et passis de llest, accepta les coses, perquè hi ha uns límits que no pots ultrapassar. Doncs és saviesa pura en un llibre d'unes 300 pàgines, però entenedora, no d'aquells gurús que farden de profunditat donant idees, presumint d'idees que ningú entén. Se li entén tot, magnífic. Yogananda, El viaje a la iluminación. I posats a donar frases de saviesa, aquestes de Confuci, però la vaig llegir en una entrevista amb en Jordi Arroyo i em va agradar molt. És en relació al món dels joves, dels adolescents. Jo en tinc dues filles adolescents. Diu Confuci, citat per Jordi Rolló, i jo el recito: educar adolescents és donar-los una mica de fred i una mica de fam. Volem dir fixar límits.
Sí. Molt bé. Apuntem també aquesta altra recomanació. I ara canviem una mica, fem una petita pausa. La Diada de Sant Jordi ens porta ressò de llibres, però també de roses. Ens porta ressò d'amor. D'amor, no de mort. D'amor, eh? I les cançons, això ens ho confirmen. La Maria Ángeles Jiménez n'ha triat una per avui.
Una cançó amb missatge, amb Maria Ángeles Jiménez.
En parella o sense parella, qui no espera el dia de Sant Jordi per passejar-se pels carrers principals de la seva ciutat, del seu poble, o per apropar-se a les Rambles de Barcelona? Potser no tant per mirar llibres, que sí, ni tant per comprar roses, que també, sinó sobretot per sentir en l'aire, en la gentada, en els colors, en la cultura, el tarannà d'una tradició nostrada, arrelada, que ens agrada, que ens fa vibrar, que ens fa compartir amb els que estimem, que ens transporta també a quan érem petits, quan escrivíem poesies i les presentàvem als Jocs Florals de l'escola. Tradició que ens parla de dracs, de princeses, de cavallers, de poesia, de llibres, de roses i d'amor. Aquesta també llegendària cançó d'en Serrat ens parla dels vells amants, de com per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata, de com per Sant Jordi ell li compra una rosa mai no ha oblidat aquesta data, i pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa, i pels carrers s'han perdut els amants amb una flor i la seva tendresa.
Els seus cabells el temps ha tornat blancs, les seves mans nervioses i arrugades. Els seus cabells el temps ha tornat blancs i un xic més trista la seva mirada. S'estimen com jo voldria ser estimat, si els costums que segueixo permeten. S'estimen com jo voldria ser estimat, quan l'esperança comenci a estar seca i s'agafen les mans els vells amants i recorden com ahir les flors que van collir i s'agafen les mans els vells amants. Es miren i ho saben tot, no els cal dir res, cap mot on els vells viuen es va aturar el temps. Amb el retrat que a la paret penja, on els vells viuen es va aturar el temps. Després que es varen casar aquell diumenge, la ràdio antiga i el rellotge gran i el cobre taula carregat de randes. La ràdio antiga i el rellotge gran que encara sona d'hora en hora mandra. I s'agafen les mans els vells amants i es bressolen cada nit com dos infants petits. I s'agafen les mans els vells amants i es pregunten, estàs bé? Avui no et fa mal res. I per Sant Jordi ell li compra una rosa embolicada en paper de plata. I per Sant Jordi ell li compra una rosa, mai no ha oblidat aquesta data. I pels carrers s'han perdut els amants, no tenen por, no tenen pressa. I pels carrers s'han perdut els amants amb una flor i la seva tendresa.
Parlem avui, doncs, d'aquest llibre dels Rebels del Benestar, i tenim aquí el Jordi Royo, que li voldríem fer, amb els breus minuts que ens queden, que ens contestés una última pregunta. Subtitules el llibre Claus per la comunicació amb els nous adolescents. Quin seria la clau essencial per comunicar-nos amb els adolescents?
Més que una recepta culinària o una fórmula màgica d'alquímia, que això és una cosa que sovint trobes en els llibres d'autoajuda americans, però que em sembla que no són gaire extrapolables, hem intentat de presentar en el llibre una colla d'observacions conductuals presentats entre semàfors, que és verd, groc i vermell. Exemple. És lògic que un nano adolescent demani als pares que es voldria posar un tatuatge o es voldria fer un piercing? És lògic que als pares els hi pot agradar o no els hi pot agradar, però és un comportament esperable. Quin seria el semàfor groc? Quan el noi arriba a casa i diu, mira pare o mira mare, jo em faré un tatuatge o em faré un piercing, tant si t'agrada com si no. Què seria un vermell? Quan el noi arriba a casa amb el tatuatge o el piercing, sense dir res, no? En aquest sentit o en aquest exemple trobareu en tots aquests comportaments de risc que hem dit un llarg ventall de comportaments que ens sembla que els pares poden autodiagnosticar-se per saber una miqueta on són. Ara, si hi ha una manera d'autodiagnosticar-se d'una forma ràpida o de diagnosticar el fill del síndrome de forma ràpida, respondre a tres preguntes. Una, quin és el rendiment de la seva activitat principal? Dues, què fa amb el seu temps lliure? I tercer, què fa amb els diners de butxaca? Resolta aquesta equació, pot saber bastant si anem bé o no anem bé. Jo, si m'atrevís a dir una recepta d'aquestes màgiques o una fórmula, m'agradaria potser, no sé, dir tres reflexions. Mireu, la primera és que els adolescents ens necessiten. En els adults ens necessiten.
Encara que a vegades vulguin fer semblar que no,
exacte,
no?
Exacte, encara que amb la seva de vegades arrogància, prepotència, manca d'humilitat, irritabilitat, sembli que no, no és veritat. Ens necessiten.
Per tant, no podem tirar mai la tovallola.
No podem tirar la tovallola. La segona idea seria que nosaltres els adults no som millors que ells. Potser som més savis, però no som millors que ells. Potser hem incorporat més coneixements, però no som millors que ells. Per això el professor Anguren deia, la joventut retrata sempre amb traços forts la pròpia societat, a la qual de vegades no sempre li agrada veure's així retratada. Crec que és una bona idea. I la tercera és que l'única forma que ha d'entendre's amb un adolescent és des de l'exemple moral. M'explico. Hi ha molts nois que diuen, home, el meu pare no està gens d'acord que jo vulgui un altre mòbil del que en tinc, perquè em diu que no el necessito, i em diu que perquè vull un mòbil que no necessito. Diu, ell té un 4x4 per córrer per Barcelona, que no, tampoc no el necessita, però com que ell se'l pot comprar, se'l compra. De vegades, els límits comencen per la subtilesa de que els pares es demanin a si mateixos si les coses que estan fent serveixen per educar o no serveixen per educar. Els límits no és només parlar dels horaris, no és només parlar dels diners, també és preguntar-nos si els pares fem o som capaços de posar-nos els nosaltres mateixos els límits.
Crec que els adolescents són molt sensibles a la coherència,
sensibles
a la coherència dels adults, i a part saben escanejar molt bé
molt
si els adults ho som. Miquel Àngel, últim llibre ràpidament.
Confuci va dir, la paraula sacseja, però només l'exemple arrossega.
Uh-huh.
Últim llibre, El mètode Obama, un bon comunicador, en podem aprendre, publicat per Plàcid Genís, i també sobre la comunicació, Ser metge, del doctor Vilardell, la importància que el metge comuniqui amb el pacient. Plataforma editorial.
Això seria un tema per un programa, per un tacapi de nou, aquesta comunicació entre el metge i el pacient també. Llegiré aquest llibre. Jordi Casado, estem ja en els últims minuts, anem a veure què n'has recollit d'aquelles preguntes, com a resposta d'aquelles preguntes que havies engegat a l'inici del programa.
Bé, us dic que ha estat un autèntic plaer compartir amb el Jordi i amb el Miquel Àngel aquestes experiències i testimonis, i al recollir, doncs, m'he quedat amb això. Sobre la primera pregunta, recolliré. La societat no ens agrada, però estem bé. Els fills d'internet, els del primer món, volen més del que tenen. Tot i que no t'ho diré, et necessito. M'agrada acabar amb aquesta frase que ens acaba de dir el Jordi.
La segona pregunta era, facilita la societat del benestar un veritable estar bé o no és més que una trampa implícita per consumir i tenir?
Potser som esclaus de la bàscula i el mirall. Potser parlem poc del que entenem per benestar. Potser internet, els jocs, les compres, ens omplen el temps, però no serà el benestar una moda per l'aspecte estètic i un oblit del creixement adolescent i de la societat?
I tercera pregunta, dèiem qui canta els seus mals espanta i qui llegeix què?
Esports, educació, història, biografies, són diverses temàtiques que trobem en els llibres. Donen arguments per apropar-nos als valors, vivències, somnis, testimonis. Hem dit qui canta els seus mals espanta i, si em permeteu, qui llegeix estén la mà al món sense fer-li un lleig.
Déu-n'hi-do aquesta frase. Doncs arribem ja a l'últim minut del nostre programa. Si volen algunes claus per connectar amb els adolescents d'avui, Els rebels del benestar, d'Editorial Alba. És el llibre que avui ens ha presentat el seu autor, Jordi Royo Isaac. Moltes gràcies per haver estat aquí, Jordi.
Ha estat un plaer i quan vulgueu tornaré molt content.
M'ho apunto. Si busquen d'altres tipus de llibres, Llibres a l'abast, aquest espai de Ràdio Estel en el qual Miquel Àngel Violant els suggereix llibres. Jordi, Miquel Àngel, recorda'ns quan i quin dia de la setmana.
Cada dissabte i diumenge al voltant de les 3 de la tarda.
Doncs continuarem escoltant des d'allà. Gràcies per ser avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Recordeu que aquest programa, si ha estat del vostre interès, podeu escoltar-lo qualsevol dia, qualsevol hora, a la web www.radioestel.com. Avui també han col·laborat amb nosaltres l'equip de La Cara Oculta de la Luna, Maria Ángeles Jiménez i Toni Huguet, que ha realitzat la producció tècnica. Jordi Casado, ens veiem el dimecres vinent.
Dimecres que ve, gràcies.
Dimecres vinent, que parlarem d'avis i nets, els beneficis de les relacions intergeneracionals. Si els interessa, dimecres a les 7 estarem aquí de cap i de nou. Que tingueu tots una bona diada de Sant Jordi.
De cap i de nou, la vida més enllà de l'obstacle. Un programa patrocinat per Fundació Roca i Pi. Dirigit per Oriol Casals.